El gall del monestir.
Puntuals a un quart de deu del matí, iniciem la tertúlia al gall del monestir dels dilluns. Avui, els que repeteixen de dilluns passat, els que posem la
creueta,
la creueta són no, també els mateixos de la setmana passada, que bueno, està justificada l'absència tant de l'Eduard com del Bernat, però sí que ens acompanyen la Lourdes Dalmau, molt bon dia.
Bon dia.
Lluís Ribas, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Alba Roda, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Avui preocupats una mica per algunes situacions que es produeixen amb els joves, com l'abús de la beguda, aquestes trobades botellón que tenen conseqüències irreversibles, com aquest cas d'aquesta preadolescent de 12 anys que va morir amb un coma etílic. I després, l'experiència aquesta que s'ha viscut aquest cap de setmana, sense voler barrejar, evidentment, temes, però per situar una mica el context de les situacions que poden viure la joventut en aquests moments, no? Aquesta trobada de caçadors de Pokémons, sí, aquí a Sant Cugat, que ha plegat una trentena de nens i de joves. Però vaja, que són temes que preocupen i ara estàvem analitzant una miqueta doncs la situació, no? Parlàvem, el que més sobta de tot és l'edat d'aquesta noia que va morir amb 12 anys, una situació que es veu que ja hi havia antecedents, no?
Sí. El que passa és que realment és un tema bastant trist, no? Tot plegat, perquè realment, doncs, aviam, jo sempre dic que tota la nostra joventut també i tota la vida hi ha hagut com a etílics, no? El que passa és que moltes vegades ni se saben ben bé tots els que hi ha, no? Però n'hi ha hagut sempre.
Però tan recents,
que passa és que
aquesta edat?
No, evidentment tan recents potser no, no? Però sempre hi ha hagut com a etílics. Jo recordo festes majors i coses d'aquestes que sempre aquí a Sant Cugat, quan hi havia, anem a dir, les festes majors, hi havia tot el tema de les barraques, me'n recordo algun drama, anem a dir, de comatílic, no de mort, però algun drama de nanos en comatílic aquí.
Barraques, quan tu eres jove, hi havia i Sant Cugat?
Sí. Ah, sí. Quan eres jove, no.
Per mi ja és recent, no? Sí. I jo dic,
quan fa 20 anys, això. Les barraques va començar fa 20 anys, que jo hi era quan es van iniciar, perquè a més es va promocionar també.
Quan jo tenia 16 anys, no era l'habitual. És més, almenys amb l'entorn amb el que jo em movia, si una persona tenia, diguem-ne, una debilitat per la beguda i tal, el reste del grup més aviat l'assenyalàvem com una persona que no se sabia contenir.
Jo no dic que sigui habitual, habitual
no,
però sí que n'hi ha, sempre n'hi ha.
Però és diferent, perdoneu-me, però és que d'avui en dia no és que, diguem-ne, arribin a una situació, han anat fent un abús d'una manera al llarg de tot un període de temps, no? Han passat una hora, dues, tres, no mengen res, no, es troben abans i comencen a veure per situar-se en un altre moment de descontrol. I llavors, clar, ja tot es perd de mida, no?
Aquí crec que tu has donat el clau, com es diu, no? Jo crec que sempre s'ha begut, vull dir, jo recordo, jo soc fill de Masnou, hi havia la gran verbena Santa Rosa, que bueno, era una festa molt important, i jo me'n recordo pues, que sí, que ens anàvem a dormir calentets, vull dir, havíem begut més del compte i tot. Però aquí hi ha una gran diferència que crec que és el perillós. Nosaltres bevíem i passàvem tota la nit, o Sant Joan, que és una verbena també que convida a que es faci de dia a la platja allà al Masnou, esclar, comences a beure a les 10 i acabes de beure a les 5 de la matinada. Vull dir, és una manera progressiva d'anar bevent, i anar bevent més del compte al final. Jo fa un parell d'anys vaig veure una cosa que em va fer molt mal. Al costat de la meva galeria hi ha un portal que entra una miqueta, dues nenes que de veritat no tenien més de 18 anys, es van seure allà i amb una botella de Cointreau se la van veure tota. O sigui, d'allà sentades van sortir absolutament borratxes que no s'aguantaven. Això devien ser doncs, les 8 de la tarda o alguna cosa així. O sigui, aquesta consciència, aquest fet de seure i emborratxar-se, això ja em sembla que és el gran canvi. Vull dir,
no els vas dir res?
Bueno, no,
va, atrevi.
No em vaig atrevir perquè però... una senyora que va passar per allà sí, sí. els hi va dir sí. i la van insultar, és buscar una mica el problema. Segurament el que hagués tingut de fer és avisar la policia municipal i que es fessin càrrec d'elles, no? Però jo crec que aquí hi ha el gran canvi. Vull dir una cosa, sí, és emborratxar-se conscientment i l'altre, entre cometes, inconscientment, perquè finalment sap que si vas bevent al final et senta malament, no? Però jo crec que és aquest gran canvi, que reuneix la joventut senzillament per emborratxar-se.
Sí, no sí, hi ha una intencionalitat no, aquí, no? En el fet de quedar per beure?
Jo penso que sí.
Home, indiscutiblement.
Sí. No, segur.
Van agafar-ho, ells diuen el puntillo.
Ja no seria un puntillo si passen d'aquí.
No, però saps el que passa? En el puntillo estàs en el límit del control-descontrol, per tant és molt fàcil acabar descontrolant. Vull dir, com limites tant el tema del puntillo, sí. no? I llavors una altra cosa que esdevé de tot això, i ho sentia, no sé si en matí per la ràdio, no? I és que quantes denúncies hi ha per violacions de noies que no s'entenen del que ha passat, sinó que es troben després o malvestides o despullades o d'alguna manera i no saben què ha passat. Pot ser de vegades per aquestes drogues que hi ha que, diguem-li, que els hi posen sense donar-se en compte, o també pot ser per arriben a estats de descontrol. I és un error, aquesta idea de que, bueno, anem a descontrolar que així ens ho passarem millor, no? Vull dir...
No, és evidentment que existeix un problema i aquest problema, doncs, sobretot els pares són una mica els responsables d'aquest tema, no?
Jo me'n recordo, que segurament és una frase que haureu sentit en algun moment, que els pares et deien, si ets gran per una cosa, també ho has de ser per una altra, no? L'últim cas que hem viscut, el d'aquesta nena, reflecteix per la reacció dels companys que estaven amb ella, que aquesta edat i precisament aquest grup no era realment madur per valorar la situació, perquè és que no van saber reaccionar. Per tant, si no ets madur per fer aquestes coses...
Els 12 anys... Mira, jo de vegades ho veig i... Clar, potser semblo carca, no? Semblo una carca, però jo dic...
No!
Què dius?
Què dius?
No, per això, favor! Això sí que no. Eh?
Bueno, però m'és igual, vull dir, ho assumeixo amb tot el que, amb totes les conseqüències.
Això no és un
carca.
Problema de carques. No.
El tema de que les relacions que tenen els nanos a unes edats que no estan capacitats psíquicament per afrontar les conseqüències de tot el que es pot produir. Amb les relacions sexuals està claríssim i comencen molt d'hora, o sigui, són grans, físicament són madurs, són adults, perquè no poden ser lliures amb l'utilització del seu cos, perquè has de ser madur no només físicament, econòmicament, emocionalment, etcètera.
Amb unes certes edats no ets mai madur, o sigui, a 12 anys no ets encara madur, no. Evidentment.
Bueno, l'edat tampoc
és
que marqui, no? Normalment
no pots demanar que una persona de 12 anys sigui adulta, és evident que no. Clar. Per tant, hem de dir, doncs, el que han de ser els adults són els pares o la gent que els envolta, que evidentment si hi ha gent de 18 anys que estan amb aquestes noies de 12 o de 15 o 16, són aquests els que han d'estar. Però aquests nenes de 12 anys no els pots demanar que siguin adults. Perquè
nanos de 15 amb nenes de 14. I tot això té unes conseqüències. I el que passa és que socialment, diem-li, bueno, tot ho comprenem, i potser hauria de dir-li, no, ho estàs fent malament, no pots pujar a PortAventura si no fas metre i mig a determinades atraccions, doncs determinades coses no les pots fer pel risc que comporta, no perquè vulguem limitar la teva llibertat, sinó perquè comporta uns riscos que tu ara no ets capaç de valorar-los.
Però això és un problema bàsicament d'educació, però no d'educació escolar, que és el que parlàvem l'altre dia, sinó és un problema bàsicament dels pares. Que els pares han de ser molt conscients que realment doncs, se'ls hi escapen, alguns nanos escapen del control dels pares. Sí. Jo no dic pas
home,
que
és que quan
és
estan
difícil,
fora,
no?
Qui és el pare que pot controlar el que fa el seu fill
això,
o la seva filla?
És complicat, però
ha de ser el conjunt.
Fins a 12 anys, evidentment.
És que té el conjunt. És que jo amb això, Albert, no estic d'acord amb tu.
Hombre, que bé.
El mestre, jo deia mestre, Vull dir, jo el professor, jo li deia el mestre.
Bueno, perquè mestre fins a una edat, a partir mestre... d'una altra són professors.
Bé, és igual. Jo, per mi, jo, mira, jo he tingut mestres, que per mi han sigut mestres quan tenia 40 anys, i encara segueixo tinguent mestres,
no, no,
jo.
No, no, no m'he explicat bé.
Vull dir que, aviam, diu el professor, el que donem coneixements, no. No, mira, a mi em va preocupar molt una
valors.
Cosa. Valors. A mi, però, sí, però no tampoc es donen. A mi em va preocupar molt, fa molts anys ja, quan van arreglar el Maragall, el col·legi del Maragall, sí, sí. Allà van plantar arbres. Es trencaven els que estaven davant de l'escola. I això em va preocupar molt.
Què vols dir que es trencaven?
Es feia molt bé. Algú es trencava els que estaven davant de l'escola. I per mi va ser un símptoma, t'estic parlant de molts anys, eh? Jo en aquell moment era de l'APA i tot això, perquè jo tenia els nanos allà dintre, i esclar, m'han dit que pues jo crec que es té d'ensenyar, a part de donar coneixements, es té d'ensenyar que els arbres s'han de respectar, que s'ha de fer això. Jo recordo, quan jo anava a l'escola, els mestres s'involucraven amb l'educació. Jo he tingut la sort de tindre uns pares excepcionals, molt bons pares, però és que si jo tinc uns pares tarats, jo tinc de sortir un tarat perquè ningú té la responsabilitat d'educar-me? Que és la meva pregunta. I ara no, el que passa que hi ha molts...
Però no és responsabilitat del mestre, això. Jo penso que l'educació...
Jo em sembla que és una responsabilitat de tota la societat.
Pares, sí.
Perquè, esclar, sí, però, si un nen té uns pares tarats, que per desgràcia n'hi ha més d'un, i més de dos, i més de quatre, després aquests nens han de ser uns nens tarats perquè els pares no estan capacitats per donar-los... La societat, jo crec que es té la responsabilitat d'això. D'una manera o d'una altra, però tenim de ser responsables, perquè jo veig, per exemple, l'altre dia vaig anar al dentista. Bueno, al dentista hi havia un nen que devia tindre 11 o 12 anys amb els peus sobre el seient. La seva mare estava al costat. Bueno, doncs aquest nen és un tarat. L'estan fent un tarat.
Bueno, jo li vaig dir... El problema de la mare, no?
Home, no.
De l'escola.
No. Jo que... Perdona. No, t'estic donant la raó. No. Jo li vaig dir amb aquest nen. És responsable de tota la societat que aquest nen es faci un salvatge.
Sí.
Perquè si el deixem, arriba als 18 anys i és aquest nen que creurà que viurà amb una borratxa és el més normal del món, perquè ningú li ha ensenyat que no es faci. O sigui, és una responsabilitat total. Mira, i jo tinc la part de culpa com tota la societat. Jo em vaig donar compte amb el meu fill un dia que li vaig presentar a un amic meu i el tutejava. El nen de Puig anava aquí a l'Avenç i el tutejava, i quan va acabar, quan vam arribar a casa, vaig dir: escolta'm, Lluís, tu tens de parlar de vostè, aquest senyor. El meu fill no sabia parlar de vostè, no sabia, és que senzillament no en sabia, ningú li havia ensenyat, i li vaig ensenyar jo a parlar de vostè. Jo crec que tot això, la responsabilitat és de la societat. Estem fent una societat de celebrada totalment i no
però
podem dir...
M'estàs donant la raó, m'estàs dient que tu no. Vas educar el teu fill allà de vostè. M'estàs donant la raó en el sentit que els pares són primordials.
Però jo no et dic això. No, perquè esclar, si jo sóc un tarat i no me'n dono compte, no això, al meu moment que siguis un salvatge, estem fent aquest tipus de societat, tothom es traiem les puces de sobre.
No,
perquè
però, fa, però si no em demanis que tingui la responsabilitat del nano que està posant els peus sobre la cadira o sobre quan van amb tren, vale. Que moltes vegades veig nanos que van amb tren que posen els peus sobre la cadira. Jo moltes vegades els hi puc dir, però jo no els puc educar, vull dir, els hi puc dir, però no els hi puc educar. Per tant, els pares són una part important.
Bueno, però segurament aquesta crida d'atenció un dia, una altra crida d'atenció un altre dia, tot això pot anar sumant, no?
Escolta'm, aquí estem fent, que per cert, no sé quin dia tenim reunió, i vull parlar del tema aquest, no? Aquí estem fent una ciutat intel·ligent, perquè això ho trobo tan ridícul, perquè la ciutat no serà més... Serà els habitants que viuen dintre i els governants que seran intel·ligents. La ciutat no pot ser mai intel·ligent perquè qui donem la intel·ligència artificial, aquesta som els humans. Si els humans no som capaços de donar intel·ligència, la ciutat seguirà sent tonta o pija, que encara podria ser pitjor. L'altre dia vaig trobar un de Sant Feliu que em va dir: hosti, quina ciutat tan pija que poseu llumetes perquè no s'atropellin a la gent.
Sí.
Dic, sí, mira, som així de xulos, no? O sigui, la ciutat serà el que els ciutadans que viuen a dintre i sobretot l'ajuntament en aquest cas, vol que sigui intel·ligent o sigui idiota.
No, no, la cultura i, és, el, és la base, pues, de la intel·ligència.
Aquí, aquí ens tenim de, aquí ens tenim de posar tots de veritat i tots ens tenim de responsabilitat de la nostra parcel·la.
El tema d'intel·ligència, vull dir, quan sapiguem a dir la ciutat és que d'alguna manera hi ha uns elements en la qual, doncs, sembla que siguin més autònoms i no
hem passat de l'educació a la intel·ligència,
sí, és veritat, hem passat d'un post a l'altre, però jo crec que jo amb l'educació ens tenim d'involucrar tots. Tots.
Sí, sí.
I tots són
responsables. Saps què dèiem? Això de la intel·ligència?
No, no ho sé.
L'Einstein deia, dic, en aquesta vida s'ha de tenir més bon caràcter que no pas ser intel·ligent.
Bueno, és que la intel·ligència també es pot...
No, vull dir, sí, un bon caràcter per la vida així es pot anar per tot arreu.
Home, és una actitud intel·ligent.
Jo penso que és una actitud intel·ligent.
La intel·ligència, també parlem d'intel·ligència en general, quan hi ha moltes intel·ligències. Perquè una persona pot ser intel·ligent per una cosa i ser un idiota per l'altra. La intel·ligència és molt abstracta, eh? Deixa dir, això és intel·ligent.
I això que passa és que el conjunt de valors, diguem-li, s'han de fumar comentar transversalment. A nivell, doncs, de que les persones ens involucrem pel carrer quan veiem un acte incívic, cridar l'atenció, jo ho faig, algun dia, doncs...
Però costa molt, trobar que algú cridi l'atenció.
Clar, perquè...
Ali aquella altra persona.
Saps el que guanyes?
Pot haver-hi una bronca,
normalment un problema.
Sí, pot haver-hi una bronca.
Sí, però per això, per estalviar-nos aquest problema, hi ha molta gent que l'actitud és no intervinc, amossego la llengua.
Però llavors, no et queixis. Però jo em queixo i jo intervinc i m'és igual.
El que tindríem de fer, en comptes de fer una ciutat intel·ligent, tindríem de fer una ciutat cívica.
Clar.
I aquí hi ha la diferència. I la ciutat cívica, que això vull dir, quan toqui, a vegades és molt barat, No cal pressupostos participatius de no sé quants milions, És educació i és voler.
És un problema de valors. Parlant de valors, a mi m'agradaria parlar de l'Institut Víctor Seix de Polemologia, que hem donat el Premi de la Pau a la Carmen Magallón. Sabeu que l'Institut Víctor Seix de Polemologia està vinculat a la Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat i fa 50 anys aquest institut que dona un premi que es diu un Memorial Joan 23, que és per tots, per una trajectòria de les persones aquestes que fan pau i de tis. O sigui, això fa 50 anys, que és un dels premis més antics d'Espanya, diria, quasi, de temes de pau. I llavors un altre dia ens vam reunir aquí a Sant Cugat, bueno, cada any ens reunim aquí a Sant Cugat per donar-lo. Sí, per tant, és amb aquests valors, de crear aquests reconeixements a la gent que fa alguna cosa calladament i sense cap mena de pretensió pública, però sí calladament, doncs són els que donem el valor. Nosaltres vam donar aquest premi abans a l'Adolfo Pérez Esquivel, abans que sigués Premi Nobel de la Pau. O sigui, són uns premis que d'alguna manera, doncs, t'he portat el llibret aquest perquè me'l vau demanar l'altre dia perquè el tinguéssiu. Però, verdament, doncs, són coses que són importants també per aquí, per la ciutat.
Bueno,
no?
I, per tant,
aquests valors a través d'aquestes petites coses...
Però, clar,
és el que
dèiem abans amb en Lluís, tot suma, no?
Tot suma una miqueta, suma. I, bueno, per tant, anem a dir, doncs...
Fixa't tu, i ara me'n vaig al tema, no voldria posar-lo al mateix nivell, quasi em callo. Anava a dir amb el tema del civisme, no? Per exemple, fa uns anys que algú recollís les brutícies dels gossos pel carrer era bastant inusual, era impensable, tothom deia els... En canvi, a nivell global s'ha anat creant, diguem-ne, una consciència de que te n'has de fer responsable de no deixar la brutícia al carrer i... excepte algun...
Això no treu que hi hagi...
Sí, sempre hi ha algú...
Els incívics, que són sempre els mateixos, no? Els que no recullen les caques, els que llencen els papers a fora, els que deixen la bossa de la brossa en una paperera...
Bueno, però la societat és el que diu el Lluís, la societat el que fa és posar bosses de paperera, posar espais, vull dir, per tant, hem de dir, políticament ja es fan coses, no?
Passa el missatge i allò va calant.
La persona és el que...
No, passa el missatge i allò va calant, però...
Però mira, jo recordo, i vosaltres també recordareu, jo vaig començar a anar a Barcelona als 13 anys, o sigui que això també de la maduresa...
Sí, i anava sol.
Canvia
molt. Jo també.
Jo anava a Barcelona, jo sortia a Mas 9 a les 8 i tornava, agafava el tren de les 9:40 a l'estació d'aquí de la plaça...
Catalunya.
Urquinaona.
Urquinaona.
No, plaça de la Pau era aquella, allà on hi havia la borsa.
Sí, on hi havia la borsa. Plaça Palau.
Jo passava tot el dia fora de casa, no? Dinava en un restaurant, això als 13 anys, cada dia, després estudiava i treballava i tot això. O sigui que això la madurez també, que ara és un defecte, perquè fem els nens més tontets del que tindrien de ser.
Home, no, que la societat evolucionen, és veritat, això.
Hòstia, però
no, però siguem...
És que, aviam,
jo penso que... No, jo soc més positivista, perquè
no
estic molt negatiu.
No,
jo penso que la societat
funciona... No, funciona malament.
Bueno, hi ha coses que funcionen malament, hi ha coses que funcionen molt bé, també. No, que t'entenc perfectament, però...
El gran Wyoming, que ha editat un llibre, tal, no?, i parlava, doncs, de la seva infantesa, i deia precisament això dels nens. Diu, clar, nosaltres els nens, jo, que jugava al carrer, i que els pares no estaven tan pendents, eh?
Si no podien.
No podien, clar. No, i a més n'hi havia, no sé, hi havia més fills, no, i tu sorties i jugaves, tu tenies un codi, eh? T'havien inculcat a casa, i per exemple a casa meva, si un professor cridava els meus pares, allò, ja tremolaves, sí, tremolava, eh? Tot, ja sí. Va passar una cosa, cuidado, t'han cridat, mare de Déu, s'armava. I els nens, doncs, es feien com més independents, i es feien també més grans, i potser més adults, perquè ara és això, els fem molt adults per segons què, però uns irresponsables per altres aspectes.
No, però a l'ofici, jo digui, a l'ofici de pares, en aquests moments jo crec que està en devaluació. Vull dir, per tant, aviam, jo t'ho dic perquè també tinc, la meva dona ha sigut mestra, s'ha jubilat ara, però ha sigut mestra durant quasi 40 anys, vull dir, i llavors ella diu que últimament, fa uns 10 anys cap aquí, hi ha una certa irresponsabilitat pels pares que sembla que els aparquen a medir l'escola i que ja els hi solucionaran el tema. Per tant, jo penso que ser pares té una responsabilitat que en aquests moments s'ha perdut una mica. O sigui, és culpa, anem a dir, de la nostra generació, inclús, eh? Vull dir, jo no dic que estic donant la culpa a la nostra generació. No la generació aquesta que ve, sinó la generació que d'alguna manera, doncs...
Sí, sí, som culpables nosaltres.
Som culpables tots plegats, de tot.
Sí, sí.
Per tant, doncs, jo crec que aquí hi ha un desfase en el qual, doncs, s'hauria de donar una escola de pares, o que sé, que sàpiguen exactament el que és tenir un fill. Avui es tenen un fill i llavors sembla que, com que els dos treballen i així, i tenen els altres problemes, la parquen a l'escola i, per tant, anem a dir, doncs, ja els hi solucionaran tot el problema.
Ja sabeu que hi ha hagut la vaga
dels
deures.
Sí.
Que
aquest cap de setmana...
No, ja parlàvem un dia dels drets i els deures, te'n recordes?
Sí.
Hi havia un tema dels drets i
els deures. Tela marinera, sí, perquè sí, per sí. Una banda volen temps per estar amb els fills, però per l'altra tu agafes amb un nano, que això tampoc no ho fèiem nosaltres sortíem de l'escola i ja està. Ara els nanos, judo, no sé què, artes marcials, tot el que tu vulguis. I dius, i després que no tenen temps per fer els deures, però després tu vols que el dia de demà tinguin una formació i estiguin al màxim nivell. Bueno, no, posa tan clar.
Aquí un dia vam estar parlant de drets i deures. Jo vaig dir, és l'època dels deures. Els drets, evidentment, s'han aconseguit molts, però dels deures, realment, no s'han de parlar, s'ha de començar a parlar una miqueta. Els deures de cada un de nosaltres, de la responsabilitat individual, no de les col·lectives, sinó les responsabilitats individuals són molt importants a mi també de parlar. I això s'ha deixat una mica de banda. Sempre s'ha parlat de drets, que realment està bé, que realment s'han aconseguit molts drets durant tot aquest segle, el segle passat. Per tant, anem a dir, doncs ara jo penso que s'hauria d'intentar parlar dels deures. Els deures, anem a dir, de l'ecologia, els deures de la sostenibilitat, els deures d'educació als fills, en fi, hi ha tota una sèrie de deures en els quals, doncs, hauríem de fer pedagogia, no? I això a la societat jo penso que és molt important. Per això és important que hi hagin aquests instituts, i aquesta és la Universitat de la Pau, que hi hagin associacions, que hi hagin entitats cíviques. La festa de tardor, per exemple, també voldria remarcar la importància de les entitats en aquest tema de l'educació col·lectiva, que no solament són els polítics i els pares, sinó també la societat, com dius tu, que evidentment doncs eduqui
ensenyament involucra tot. Per mi, jo el que abans ho volia dir, ensenyament involucra tot, la societat, perquè si no anem, vamos, tu ets optimista, jo veig que la societat va molt malament. Va, mira, l'altre dia vaig
segons
trobar...
Segons què, jo no.
Em deixes parlar i després...
S'ha quedat parat,
home, no, és que m'has tallat dues vegades que volia dir una cosa. Jo no, aviam, es pot ser optimista i es pot ser no gens ser autocrític. I dir, la cosa va de conya, mira, estan netejant aquest carrer, veig que estaven rascant i estan traient els xiclets.
Sí, estan fent la neteja aquella a fons.
Molt bé, però escolta, si anéssim a ensenyar que la gent no estira els xiclets a terra, ja no caldria netejar-los, eh? Vull dir que és tot això. Bueno, doncs passa això. L'altre dia jo tinc el aparcament de Miravalia. Aquí aquests pàrquings, que n'hi ha dos, un estava ocupat i l'altre estava ocupat per un cotxe del RAC autoescola. I vaig sortir jo i vaig dir amb aquell noi, dic, escolta'm, no és bo exemple que estigueu aquí aparcats i tal. Oiga, que jo no sé nada, que jo aquí no sé, era el noi el que aprenia. I llavors surt la professora, com molt això, què passa aquí? Dic, esteu donant un exemple pèssim, i si tu estàs ensenyant amb aquesta gent que oh, és que he anat a fer un pipí. No treu, és que no treu, escolta'm, és que pues, aparca
en un altre. L'havies agafat en un mal moment.
Bueno, pues, sort no, l'ha anat a fer amb un lavabo, no, a terra no l'ha fet el pipí.
No, va anar al bar de davant. No, tinc la foto perquè és xocant, eh? Però això passa. Això, vamos, a mi m'avergonyiria que algú em digui, escolta'm, tu què cony fots aparcat aquí, no? Doncs
sí, no,
pues no, pues hi ha el punt xulesco encara. Jo he posat al Mercat Nou un senyor que havia aparcat entre dos pàrquings perquè tenia el cotxe nou i havia de tindre por, li vaig dir que estava robant l'espai d'un altre, perquè tots estàvem donant voltes allà, i no em va fotre quatre bufetades perquè no va voler. O sigui, unes coses, pues jo no veig que la societat vagi bé.
No, el que
bé.
Passa és que, Lluís, jo no veig que l'anècdota...
No, però l'anècdota no, en trobaríem 25 si d'aquí al migdia, eh?
Però moltes vegades l'anècdota que no ens faci veure el bosc, diríem, no? Per tant, jo penso que hi ha coses també positives, òbviament.
Home, sí, no ens atropellen quan passa un passeig, no ens atropellen. Això és positiu, vull dir, és molt positiu.
Que,
això,
no, però, vamos, l'altre dia va haver-hi una noia que va atropellar dos allà a Sabadell, va atropellar dos vianants i es va dormir i llavors es va entregar, sí, es va dormir i se'n va anar. I llavors hi ha una cosa que molt divertida, perquè ja jurídicament, si tu t'entregues, és un eximent de culpa.
Clar.
Sí. O sigui, sí,
jurídicament... Home, d'alguna cosa de servir que reconeguis la teva culpa, no?
Sí, no, per tant, si fas alguna cosa malament, més val que et presentis i ho diguis, perquè és un eximent de culpa, per tant, després, no, perquè si t'enganxen després sense que t'hagis entregat, et cau el pèl. No, però que hi ha accidents, vull dir que són la vida, i així hi ha accidents, hi ha anècdotes, però que les anècdotes i els accidents, esclar, no ens facin veure les millors.
Anem tancant el tema, sí,
jo només diré una cosa, el que no podem fer, que les coses que funcionen a augmentar-les, i les coses que no funcionen que bé, no passa res. O sigui, les coses que funcionen, un dia el senyor jefe de compres del Corte Inglés va dir, oiga, és que el Corte Inglés paga, em va dir amb això. I vaig dir, home, és que si no vostè seria un xoriço, perquè pagar és el normal. Vull dir que la normalitat no es té de fer un mèrit a la normalitat, la normalitat és la normalitat, perquè si fem un mèrit de que no t'atropellen un pas de peatons o que no tirin un gerro d'aigua d'un balcó, home, doncs què vols que et digui?
No, és canviem de tema, i és un tema que segurament també us interessa, perquè teniu idees per abaratir el rebut del llum? De la llum?
Ai.
Bueno,
és que ho he sentit de mateix.
No, és que si les teniu les podem compartir, eh?
Pues mira, bueno. aquí...
Ara, ho dic perquè tu quan venies, Lluís, deies, avui parlarem del fred. És cert que es nota la baixada de temperatures, però el pitjor de tot és que això implicarà que hi haurà factures d'alguns d'aquests serveis que...
Sí, però saps què passa? Que moltes vegades ens hem acostumat a viure amb un estatus de vida en el qual per casa anem amb samarreta a l'hivern. No, que moltes vegades a la temperatura de casa, en lloc de ser de 19 o de 20 que tindria que ser, es posa 24 i 25. Això és molt important. La gent ha d'anar per casa amb un jerseiet, no cal que estigui escalfada la casa a 25 graus.
Però això, perdona.
No.
Perdona, això és un altre tema, cony. Si l'electricitat és la més cara d'Europa.
Això seria l'extrema.
No fotem.
La més cara d'Europa. No fotem. Ja no és el consum domèstic. El consum domèstic, diguem-li, té un determinat volum i afecta moltes famílies.
A mi m'està dient que et doni idees per reduir costos. Una altra cosa és que les multinacionals i les empreses de medida de llum, evidentment, es posen les filles i l'Estat.
Les multinacionals. Aviam, no oblidem que aquí, a través d'allò, es va posar de moda de l'energia sostenible, anem a posar tots parcs eòlics i a través del rebut de la llum
i l'import.
Estem pagant, és que és una quantitat increïble. I abans, que ara, diguem-li, s'està assumint d'aquesta manera, abans crec que tot anava a deute de l'Estat, no? Escolta'm, és que les coses s'han de fer amb consciència, no perquè queden bé.
Només cal que copiem. Que agafem.
Digue'ls als teus amics del PP, eh?
No, però si això va ser l'amic Zapatero, eh?
Ja hi som.
Entre amics,
s'escolta. Jo ho
vaig copiar.
Capità Felipe González. No,
mentrestant, el consumidor pagant aquestes tarifes.
Això no ho conyuro. Tomàs, arriba a fer, i no sé què. L'electricitat més cara d'Europa. I mentre ens distraiem amb tonteries.
El
que
m'ha
fet el Barça ahir? Oh, això és important.
Home, també era important. També era important. Però no desviem el tema.
Aquí, qui ha tret un nom?
Tots els governs.
Tots els governs.
Tots els governs. Per escolta'm una cosa, què va fer el PP? Saps el que va fer? Sí. De dir, aquells que tenien per llei que havien de cobrar no sé quina rendibilitat, no sé quin percentatge, els hi ha rebaixat i que ara està a tribunal i que ja veurà. No, que bons no. Va dir, com que tot havien reduït els interessos, no podia ser que aquesta gent que havia invertit allà, entre ells, gent que hi posava els seus estalvis, i entre d'altres, inversors de tot el món que deien, quin xollo, a posar aquí, a invertir aquí, que et donen una rendibilitat importantíssima. I llavors, el PP, quan va pujar, el primer va fer és baixar-ho. I ara està a tribunals europeus. Baixar els interessos que paguem. És clar, no, són conseqüents dels actes que fem. El senyor Zapatero, amb la voluntat de posar energies alternatives, però la voluntat era bona.
Però quants anys fa que mana el PP? Però és que pregunto jo, quan que fotin una llei que tregui que tot això?
Això és el que ha fet.
Què ha fet? Pues va pujant el 20%. Ara,
ara pujarà.
Ara, 20%.
És que són les companyies.
I qui mana, ara, qui mana, que vull enterar-me, qui mana?
És que són les companyies.
El periòdico en portada parla de la factura que va registrar un increment del 20%.
No, des de divendres, mana els poders fàctics.
Bueno, això fa
temps. Bueno, si ja traiem el tema de...
Potser, vale.
Sí,
és igual, matem-ho.
La culpa la tindrà el Cebrián.
Molt bona aquesta.
Home, potser si les declaracions les fa el Pedro Sánchez.
Sí.
No? Però, bueno, clar, davant però bé, de tot això, que això seria parlar en termes una mica grandiloquents per la gent del carrer. Per la gent de peu, totes aquestes fórmules, que si els LEDs, els electrodomèstics amb categoria A, sí. Bueno, tot això en realitat serveix? Heu notat que per seguir totes aquestes indicacions aconseguiu rebaixar la factura de la llum?
Sí que serveix. El que passa és que, evidentment, la inversió és una inversió important i llavors l'amortització és llarga, diríem, no? Però normalment serveix, anem a dir, l'Ajuntament de Sant Cugat i molts ajuntaments estan canviant les bombetes per LEDs per intentar, anem a dir, doncs, estalviar. Bueno, doncs, jo diria que és una manera, també. El que passa que moltes vegades diuen que els LEDs també doncs, contaminen més que no pas les bombetes, anem a dir, de fil. Vull dir, clar, hi ha tota una sèrie de coses que...
Vostè ha de calcular la inversió que fas, és important
el volum,
en quants anys
el volum,
recuperes,
quan amortitzes,
perquè
no?
Això també és un altre tema.
L'actitud individual de baixar una miqueta més el teu grau de medir de casa, és una actitud per fer, vull dir que la gent és una cosa, l'actitud individual, la qual
sí,
doncs, però es poden estalviar coses.
Sí, després ens la pujaran un 15% més, bueno, i quedarem igual. Jo considero que la gran mentida, no, és la gran mentida. Però és que això que estem dient, però si tu ja pagues d'un fix... L'altre dia vaig veure una factura que de fix pagava 30 i pico d'euros, de consum no en tenia, i després el que estàs pagant és un mínim que estàs pagant una animalada. Impostos i mínim i manteniment del comptador i el senyor que passa per davant de casa teva, i vas pagant una sèrie de coses que al final estolviar... Home, jo crec que les famílies que estolvien no és el problema. El problema és les famílies que no poden enxufar la llum.
Aquest
és el problema. No, és el tema. Hi ha molta gent que passa fred no per voler estar 24 graus, sinó perquè no té res per escalfar.
No, totalment d'acord.
Aquest és el problema. I després, per estalviar, jo tiro una manera per estalviar, que ho sap tothom, i que ho fa molta gent, robar electricitat.
El veí?
No, la companyia. Hi ha quantitat de robos, ocupes i no tan ocupes. Jo
coneix
un senyor que guanya molts calés que roba. O sigui...
Estem incitant a...
Denunciant.
Denúncia no, perquè jo a mi no em paguen. Si jo estic cansat d'agafar el paper...
Sí, jo estic
cansat de que tinguem de fer de policia. Escolta'm, ja paguem policies. ja paguem inspectors que vagin, ja paguem inspectors de Hacienda, és que escolta'm, és que collons, si tenim de fer les feines nosaltres, i a sobre pagar, és que em sembla ja un abús, eh? Mira, jo vaig... Perdona, és que això és molt greu.
Però
és
si
que
jo
No, això és
sublevat. Això no... Això
no és cívic, que això és robo, és robo directament. I després hi ha una policia que la paguen, perquè vagi a dir
ells. I els que embruten també el carrer, eh?
Bueno, doncs deixem-ho tot així.
No, 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 jo el que dic és...
Va tot...
El Lluís avui ha vingut indignat, i amb la societat.
Vinc indignat, perquè si vas pel carrer, hi ha moltes coses que t'indigna. I moltes coses es podrien arreglar, moltes coses no es poden arreglar. Un senyor que tingui un càncer no es pot arreglar. Però moltes coses sí que es poden arreglar, i fàcilment. Jo me'n recordo quan era petit, i tu també t'haurà passat, que a Barcelona, quan passaves un semàforo amb vermell, hi havia un guàrdia que feia pit, 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 sí, i et feia enrere. I el fet aquest, a mi m'avergonyia molt. Jo ja no tornava a passar un semàforo en vermell. I això és molt barat, eh? Escolta'm, però segurament tots els guàrdies de Sant tenen un pito.
Però jo l'he passat,
escolta'm,
eh?
És una bufera.
Jo que el passo algunes vegades en vermell, eh?
Bueno,
és,
pues m'ho ha fet.
És incívic, pues, bueno, incívic, però reconec que algunes vegades he passat en vermell, bueno, a la peu, eh? Pues, no,
ah, no, no, i qui no ho hagi fet, que a peu sí, a peu sí, a peu,
a
peu.
Però tindríem de fer un esforç. A mi em preocupa molt, jo estic indignat, sí, jo soc una persona indignada, perquè a mi em preocupa molt als carrers, a quatre cantons, que per allà passo, veure mares que passen amb nens amb el semàfor en vermell. Quina educació li estàs donant amb aquell nen?
Doncs
t'esperes i et fots, encara que no vingui cap cotxe, i t'esperes i ensenyes als nens que quan el semàfor està en vermell i no tinguem de fotre llumetes a terra perquè la gent no els atropellin, que jo et trobaria perfecte, els atropellessin. Si un gilipolle va mirar el telèfon i passa el semàfor en vermell, doncs ho sento molt, un altre dia poder prendre de que hi ha un semàfor en vermell i es queda parar. Home, no, doncs fotem un guàrdia a cada persona que digui, no pots passar ara. Escolta'm, no, jo crec que tots tenim de fer-nos responsables, sí, del que nosaltres puguem, i després el món aniria millor. Jo no crec
el que no sabem si anirà millor el món després del que passi dimarts als Estats Units.
Bueno, pues mira,
com anirà el món?
L'altra prova,
o Donald Trump?
És que no hi ha per estar indignat. Pues home, si toca aquest tarat mental... Pues imagina't, suposo que hi haurà aquests poders fàctics, que la Lourdes diu que no, però jo crec que sí que existeixen, que li pararan els peus, perquè aquest tio bombardejaria Mèxic, fotaria allà, faria un altre canal.
Bombardejaria, que, pues, jo no, gent, això ho ha dit?
No, que fotaria un muro de no sé què.
Que sí, ell... no,
vaja, que el Lluís el veu capaç de tot.
Perdona, que el Quinta Avinguda pagaria un tret a una persona i no li passaria res i seguiria votant. Això ho ha dit. I bueno, i tantes bestieses ha dit, pues, sí,
no, però
sí,
la gent el vota, eh?
Naturalment, pugua. Aquí també vota en Rajoy.
No, no, jo, mira, els Estats Units... No, 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 però no, no té res a veure. No té res a veure, això. Estats Units, espera un moment,
Sí,
Jordi, Estats Units, és una ciutat que per mi és xapó, i vota el Trump, però és xapó. Una ciutat que, evidentment, doncs, fa president a un negre, a Obama, mereix un respecte. És com si aquí a Espanya hi hagués un marroquí d'aquí que sigués president del govern. És que no ens n'adonem nosaltres, però vull dir, el que hi hagi allà un president del govern que sigui negre i que hagi sigut a l'èxit, és una societat com per dir-li xapó. Ara, aquesta societat acabarà votant el Trump. Llavors dius, no entens res, vull dir que no entens res. I a mi, evidentment que no m'agrada el Trump en absolut, no? Però el tio està fent una campanya, m'ha dit, de que els americans han de ser els primers del món, o sigui que han de ser una societat blanca i a més a dir, doncs, que ha de dominar el món, i això s'ho estan creient els Estats Units.
Jo penso que si el Trump
perquè la Hillary és la buròcrata, és la d'això buròcrata, és la presidenta buròcrata. En canvi, el Trump és el president del patriotisme, diríem, no?
Sí.
Bueno, és així mateix, jo... T'agradi o no t'agradi, però vull dir, però és així. Per tant, s'ha d'analitzar moltíssim.
La societat americana, a mi em fa molta gràcia. Jo he tractat amb els americans durant molts anys, he tingut estudiant a Nova York, tot això. Parlar de la societat americana és tan abstracte, perquè De què parlem? Perquè canses una cosa.
Hi ha molts americans.
Vull dir, no, és que, però és que no té res a veure. A Nova York, per exemple, la gent creu que coneixes Nova York, coneixes Amèrica.
No,
però
no,
què dius?
En absolut.
Què dius? O sigui, Amèrica, hi ha molta història, vull dir, hi ha molta.
Això,
hi ha una
societat, que no és
tan
simple de bons i dolents.
No, hi ha una societat que és així, però cuidado, doncs hi ha una altra societat que és totalment el contrari.
Sí, sí.
I el Trump, el que jo crec... Els americans jo crec que al fons són molt innocents. Són una gent, perquè parles de patriotisme i tots es foten d'acord, eh? Vull dir, en seguida.
Bandera i llengua,
evidentment. I aquesta gent està fent, perquè jo l'altre dia estava veient un programa i parlaven uns hispanos que votaven al Trump, mentre el Trump estava dient que fotaria una muralla, sí, sí, que els fotaria fora.
Això t'estic dient.
Diu la muralla fora els que són irregulars. Sí, els irregulars. Sí. I això mateix és el que està passant a Europa, i per això diem-li la Le Pen està on està, el Brexit d'Anglaterra, perquè... i d'altres, no? Què estan fent? Vull dir, el que volen és controlar, eh? I tenen por de que, com han tingut, diguem-li, les torres bessones i totes aquestes, i volen controlar.
Encara està clar, les torres bessones.
Volen controlar. No, on hi ha una màfia, aquests poders fàstics que van ser ells mateixos, no? Les van tirar a terra, però jo això també ho he sentit, eh? Sí o no? Vull dir...
És maquiavelisme a tot arreu n'hi ha.
Exacte. El que volen és, diguem-li, sentir-se segurs i controlar. I diuen, bueno, si ha d'entrar gent que vingui documentada. I això, quan hi ha situacions com les crisis que hi ha hagut, això és un fenomen que sempre apareix.
Sí, però als Estats Units s'ha fet amb els italians, amb els sud-americans, amb els europeus, en fi, és una societat molt cosmopolita, vull dir, per tant, a mi és molt gran aquella societat.
Sí, però una vegada...
No solament són una gent a la qual doncs, tenen clar, el dret a ser
sud-americans,
no, una societat molt àmplia i molt...
Però si l'únic americà que hi havia, els van matar tots. Si no en queda cap d'americà. Aquí,
perdona,
aquí
no.
Dirien nouvinguts. Tots són nouvinguts i no fa gaires anys.
És català tot el que viu i treballa a Catalunya. És americà...
I el qui vol.
I el que vol ser-ho. Bueno, això sí, està més afegit.
Que precisament ahir vaig estar, el diumenge... Vaig estar amb el senyor Jordi Pujol, perquè va anar a l'homenatge del mossèn Dalmau. Mossèn Dalmau, no sé si el coneixeu, és una persona medi lluitadora, que evidentment doncs, molt independentista, va crear l'ermita de la... de la Mare de Déu de l'Ecologia allà a Gallifa,
sí.
I és un personatge molt interessant i ha fet 90 anys i realment doncs, vam fer un homenatge i hi havia totes les forces vives d'aquella època. I va venir el Jordi Pujol i la Marta Ferrusola. No, ho dic perquè doncs, aquestes coses, aquestes petites coses que fan civisme, en certa manera, encara que sigui una persona doncs, molt, molt contestada en aquests moments, hi va als llocs...
És una mica especial, el mossèn Dalmau, vull dir, amb les seves idees, home...
Però va ser un dels primers que va fer, no sé si ho saps, va ser un dels primers que va fer una manifestació de capellans... A l'any 68,
no,
69,
que
va estar processat...
L'Hernández, que també era
Santa
comunista,
Coloma,
sí,
que Santa Coloma,
coneixia molt.
Que sí. No, però vull dir que són persones d'aquestes que pots estar d'acord o no amb el seu, però té un significat i uns valors que realment doncs, han defensat moltíssim Catalunya i tota la seva cultura i la seva saviesa, no? També està vinculat, és premi també de la Universitat de la Pau de la Joan 23, o sigui, de fet
l'hem
premiant el seu dia com a constructor de pau.
Jo el que volia dir és que una vegada encabuts en un determinat territori i en temps i situats com tu deies, els hispans que deien que votarien el Trump. Per què? Perquè ells, diguem-li, estan allà estan autoritzats a estar-hi, no? Tenen els papers, els permisos, tal, i el que no volen, el que passaria, no? Que pràcticament des de Sud-amèrica tothom entraria amb tromba a buscar-se la vida, com també és com legítim, no? Buscar-te la vida si mores de gana. Però, clar, s'ha d'ordenar les coses. S'han d'ordenar.
Ordenació!
Ja veurem què és el que passa. Ara, recordeu l'amenaça dels emails que va descobrir l'FBI? L'FBI i que ara diu
ara,
que...
Ara no, ara no és important, ara ja està.
Just a temps, eh?
Just a temps,
perquè s'havien allò mig anivellat les forces.
El que passa és que, esclar, el que diuen és
no
que...
No tenim gaire temps, Lourdes?
Que no tenen manera de controlar si tots els emails han aflorat, perquè el sistema va muntar la Clinton perquè era, perquè era un trolès que sortia i que no sortia. I aleshores els que van sortint, crec que va ser per través del Wikileaks o no sé, i, aleshores, clar, no saben fins a quin punt ha sortit tot o simplement era encara està, tenia el control.
No, no s'ho sabia mai, això.
Ara, la cosa està clara.
Sí, sí,
si guanya el Trump, segur, la cosa va bé. Si no guanya ell, ja ho ha dit, que les coses no estan gaire clares, que pot haver-hi una mà negra que mogui les coses. Això també ho ha dit ell.
Ha dit tantes coses.
Això és, sí, això és democràcia.
No, jo crec que guanyarà la Hillary Clinton.
Jo també.
Okay.
Doncs quan torneu la setmana que ve, aquesta mateixa hora, haurem sortit ja del dubte. Senyora i senyors, gràcies. Bona setmana. Molt bon dia.
Bon dia a tots.
Bon dia.
El gall del monestir.